Capítol 12. Hans havia reparat la barca. L'havia deixada tan sòlida i segura com la primera. Quan li van comunicar els nous plans, no va dir res. Per la seva reacció li devia tindre igual que tornarem a la mar o que continuarem pel túnel que havíem descobert. Hans es limita a carregar l'equipatge a la barca i la va dur a l'altura del túnel. La va deixar ben lligada a la platja. Després de menjar i descansar, ens van posar en marxa. De nou es trobaven caminant per un túnel negre amb una llanterna encesa. Poc després d'haver-hi entrat, l'ànima ens va caure als peus. Un pedrot enorme barrava el pas. Era de granit i ni el pic ni la picola li feien res per molt que Hans intentava fer forat, i això que tenia bons braços. Aleshores, Agnusen no va passar per ací? Digué el professor desconcertat. O va passar i el pedrot va caure després? Ben pensat, Axel, apostaria que potser va ser això el que va passar. I ara què fem? El professor es queda pensant i de sobte va alçar un dit. Ja ho tinc, la dinamita. Trencarem el pedrot amb una explosió. Sort que els cartutxos de dinamita s'havien salvat quan es estavellaren contra els esculls de la costa. Hans es va ocupar de tot. Jo em vaig oferir per encendre la metxa. Era una metxa molt llarga. Abans que la dinamita explotara, havia de tindre temps d'eixir corrents del túnel. Hans i el professor m'havien d'estar esperant a la barca. No em podia arriscar a permetre que l'explosió destruïra el túnel, s'afonara tot i em deixara enterrat. Quan vaig encendre la metxa, vaig pegar a córrer com ho havia fet mai. Fora, vaig enfilar la barca convençut que l'explosió no m'afectaria. «Corre, Axel!» Hans va espentar la barca i va pujar també. Ens va allunar de la vora, però no massa. El professor controlava el temps amb el cronòmetre. Mentrestant, Hans i jo miràvem cap al túnel expectants. No vam sentir l'explosió, però de sobte, per la boca del túnel va eixir un núvol de terra i pols. La muntanya que teníem davant cruixia. El terra es partia com per l'efecte d'un terratrèmol. Un ample abisme es va obrir des de l'entrada del túnel fins a la mar. I la mar, com un gran riu que buscava el llit, s'escolà immediatament arrossegant-nos cap a les profunditats. «Agafeu-vos!», crida el professor. Baixaven a una velocitat vertiginosa per una galeria ampla. El pendent devia superar els dels ràpids més turbulents dels rius d'Amèrica. De vegades la barca feia voltes atrapada en remolins. Ens agafaven d'on podien, no navegàvem, perquè això no era navegar. Un torrent salvatge ens duia cap avall. De manera miraculosa, Hans va encendre la llanterna, però apenes podien veure els murs de la galeria. Enmig d'aquell espant, de sobte, em vaig adonar que havien perdut la major part de l'equipatge. Les picoles, els pis, quasi totes les cordes, la bruixola, el cronòmetre, continuaven afortunadament a la motxilla del professor. Hans duia una torxa amagada davall de la roba. Les altres dues que va fer s'havien perdut. Vaig retirar tots els racons de la barca, però res, apenes hi havia res. Només queda un poc de carn i unes galetes, vaig dir. No et preocupes per això. Si ens matem, no tindrem fam mai més, respongué el professor. I si ens matàvem, de quin seria la culpa? Vaig estar a punt de preguntar-ho, però em vaig mossegar la llengua. No tenia sentit posar-se a discutir amb el professor. Cada vegada baixàvem a més velocitat. No sabria dir si baixàvem o si ens afonàvem. De manera inesperada, la barca es va parar de colp. Ens havíem submergit en una gran massa d'aigua que per poc no ens ofega. En pensava que havia arribat el final, érem víctimes d'una inundació i anàvem a morir ofegats. Aleshores vaig sentir que podia respirar. La barca s'havia emergit en la superfície, érem a l'aire lliure. Podíem respirar. Encara tossia i meixia aigua pel nas quan em va sorprendre la veu del professor. «Estem pujant», deia. «Que estem pujant? Hans, la torxa, la torxa!» Hans la va encendre. Li va costar un món. La claror ens va dir on havíem acabat. Érem en un pou no molt ample. El professor va dir: «Quan l'aigua ha arribat al fons, ha començat a recuperar el nivell i ara pugem flotant del pou. Però cap a on? Això no ho sé. I si el pou no té eixida? Continuarem pujant a bona velocitat. La claror es feia més evident. Devien estar almenys a uns 40 graus. Si no ens ofeguem, si ni ens estavellem o morim de fam, sempre podem acabar bullits. Feu broma al professor». Suposava que el professor feia broma per a donar-nos ànims, però les circumstàncies eren massa dramàtiques per a riure l'ocurrència. Mentrestant, seguíem pujant pel pou vertical i la temperatura es tornava xafogosa. Fèiem tanta calor que suaven la cancel·lada. Era com si travessàrem un forn. La paret crema, digué el professor, i l'aigua bull. El professor va consultar la brúixola. S'havia tornat boja, no feia més que pegar voltes. La remor de l'aigua de sobte es començà a barrejar amb un soroll esgarrifador. Les capes terrestres s'estaven movent. El fred de les unes contra les altres sonava com trons llunyans. Podia imaginar com unes capes s'obrien mentre unes altres es tancaven. Tard o d'hora anàvem a acabar esclafats. Estem perduts, vaig cridar. Tranquil·litza't, Axel, que em tranquil·litze. Les parets es mouen, la xafogor ens asfixia, l'aigua crema i estem travessant un terratrèmol. No crec que siga un terratrèmol. Ah, no? I aleshores què creu que és tot això? Crec que es trobem en una erupció. En una erupció? Vol dir que som al fumeral d'un volcà actiu? Crec que sí, i és el millor que ens pot passar. El professor somreia confiat. Hans seguia tan seriós com sempre, però jo estava a punt d'estirar més cabells. Una erupció. Ens esperem laves i roques en flames? Estem a punt de ser expulsats per un volcà i això és el millor que ens pot passar? És l'única possibilitat que tenim de tornar a la superfície de la Terra. Ben mirat, el professor devia tindre raó. Es mostrava tan segur del que deia que jo ja no sabia què pensar. Mentrestant, continuaven pujant entre trons i una temperatura sufocant. La barca flotava en l'aigua que bullia, però davall de l'aigua ja es veia una capa de lava que ens seguia. L'aigua no tardaria a evaporar-se del tot. Quan la lava arribara fora, s'escamparia per la boca del cràter. Per tant, el professor no s'equivocava. Érem al fumeral d'un volcà en erupció. Però de quin? Vaig preguntar. Hi ha centenars de volcans actius al món i tots d'una manera o d'una altra estan connectats amb el nucli de la Terra. Nosaltres estem a mercè d'un, però només sabrem de quin es tracta quan arribem fora. Això deu ser així. Hores després començarem a pujar encara més de pressa. La força que ens empenyia des del cor de la Terra no parava. El pou s'eixamplava. Mostrava amples escletxes i túnels que fumejaven vapors i escopien flames. L'aigua havia desaparegut de davall de la barca. Flotàvem sobre una pasta de lava molt espessa. La temperatura ja era insuportable. De sobte van sentir una sacsejada. Tot seguit ens vam quedar parats. Què passa? El pou havia deixat de ser un pou. Les parets inclinades no tenien pinta de durar la boca d'un cràter. La lava busca eixides, digué el professor. Ens hem desviat. Devem ser en alguna de les escletxes que envolten el cràter. Però ens hem parat. Ara el volcà expulsa la lava a glopades i entre glopada i glopada parem, però tard o d'hora continuarem. I si no és així, els volcans sempre actuen de la mateixa manera. Aquest no deu ser diferent. El professor l'havia encertada de nou. Un minut després vam reprendre la marxa, de manera intermitent. Quan paràvem, ens ofegàvem. Quan seguíem, l'aire tallava la respiració. Era com si respiràrem foc. A poc se m'anava tornant la consciència. La barca es deixava dur per ones de lava. El rugit del volcà era constant, plovia cendra i entre les cendres recordo els rostres de Hans mirant-me amerat de suor.